21. L'espai de reflexió dels grups municipals al ple de l'Ajuntament de Valls a Radio Ciutat de Valls.
Benvingudes i benvinguts a 21, l'espai de reflexió de Ràdio Ciutat de Valls, que dona veu als grups municipals que tenen representació al ple de l'Ajuntament de Valls. Som ara mateix en el quart programa. Avui és el torn de la candidatura d'Unitat Popular, el grup municipal a l'oposició, que té ara mateix 3 regidors al Saló de Plens de l'Ajuntament. Ens acompanya la seva portaveu, l'Esther Huguet. Ens interessa sobretot analitzar el pressupost del 2022 i qüestions relacionades amb el dia a dia de la nostra ciutat. Esther, bona tarda i moltes gràcies per haver-nos rebut també aquí al local del carrer dels Metges, nou local de la CUP des de fa ben bé poc, no?
Sí, la veritat és que fa poc. Bueno, primer, bon dia, bona tarda. Aquí fa relativament poc que estem instal·lats. Sabeu que és el que se'n diu del Casal Popular La Turba, sempre ens hem allotjat aquí, i un projecte molt macro, que té el que seria ja l'esquerra independentista de Valls, amb la posada en marxa dels habitatges cooperatius a través de la Titaranya i tot el projecte, el macroprojecte que hi ha posat aquí dins entre mitgeres del barri antic.
Comencem el que és l'entrevista. Parlem del pressupost de l'Ajuntament de Valls. A principis del mes de febrer s'aprovava definitivament un pressupost de 30.248.000 euros, segons el govern, el més alt de la història. Vostès un altre any i han tornat a votar negativament en les dues votacions que es van fer. Per què?
Si deies que és el més alt de la història, la veritat, si el més alt de la història no és negatiu, per nosaltres és molt positiu que sigui el més alt de la història. El que si anem a analitzar, no, la injecció de capital que ens han fet les altres administracions són el que ens han fet que aquest pressupost sigui el més alt de la història. Aquí la diferència està en com prioritzem aquestes polítiques públiques, no? El fet de que sigui el més alt de la història tampoc és perquè s'hagi generat o regulat unes ordenances que ens permetessin fer-les més justes o més progressives o més equilibrades, no? Sinó que el que ha fet l'equip de govern és congelar-les. Per tant, sí que hi ha hagut, no, com més injecció de capital, però justament no ha vingut d'aquells que més tenen, sinó que ha vingut de les altres administracions, i aquí el que hem d'analitzar, no, és com s'ha repartit aquest pressupost. Nosaltres, des de la CUP, des de fa moltes legislatures que estem demanant un debat conjunt entre ordenances i pressupost, i ho volem fer perquè tan important és com analitzem quins són els ingressos que tenim i d'on venen aquests ingressos, com no, quines són aquestes ordenances i com les gestionem, i també, no, com repartim, no, com repartim aquest pressupost. Per nosaltres aquest pressupost continua sent continuista, no? És un pressupost per nosaltres continuista, no hi ha res a destacar o res que ens pugui dir, escolta, doncs això no és una novetat, o no, per nosaltres és totalment, no, una continuïtat del que estem portant en aquesta legislatura, tot i que havia de ser una legislatura, no, renovada, nova, tot plegat, no? Però veiem que no acaba sent així.
A partir d'aquí, des de la CUP, quin pressupost demaneu?
Mira, nosaltres a l'estiu de l'any passat, no, ens vam reunir amb l'equip de govern, no, tant per una part amb Esquerra també i per altra part, doncs, amb Junts per Valls, i sí que els vam posar sobre la taula la possibilitat de negociar, no, negociar el que seria el vot, perquè pensàvem que ja no és un tema, el que la realitat vallenca té unes problemàtiques que s'han d'assumir independentment gairebé del color polític que governi, no? I per nosaltres aquestes eren les línies vermelles que posàvem sobre la taula. Posàvem 3 línies vermelles sobre la taula per poder negociar, doncs, el sentit del nostre vot. Era, per una banda, el centre històric, per l'altra banda era l'habitatge i per altra banda era la despesa social. Són 3 línies vermelles que per nosaltres són bàsiques, governi qui governi. El que seria la dinamització del centre històric, per nosaltres ho concretàvem amb la presència d'intervenció en el centre històric d'educadors socials, de patrulles mixtes, de mediadors, de gestors comunitaris. També proposàvem la possibilitat de, ja que no hi ha si no hi ha diners per invertir en el centre cívic, que cada any, rere any, la CUP està demanant per poder tenir aquella visió de dinamització del centre històric, de crear sinergies entre entitats, tota aquella figura que mai hem tingut, però que altres poblacions estan generant sinergies positives dins els barris per una mica gestionar la via pública i tot plegat, doncs vam dir, si no tenim la possibilitat de centre cívic, almenys generem l'espai, creiem l'espai, no cal construir-lo de nou, reservem, lloguem uns baixos del centre històric, generem aquestes sinergies, aquesta era una de les altres línies que dèiem dins el centre històric. L'altra part dèiem de comprar i rehabilitar habitatge, És evident que el que necessita el centre històric és augmentar el número d'habitants, gent que vingui a viure al barri. Si no tenim gent que vingui a viure a la zona on estem ara en aquests moments, és que serà impossible dinamitzar-lo, Després demanàvem el pla de mobilitat, que fa tant de temps que pensem que és molt necessari implementar, i un pla de salut, que de vegades ens en oblidem d'aquesta proposta, però el pla de salut ens ha de permetre, i a més en una situació de pandèmia era molt interessant generar el que seria l'atenció a les persones des d'una vessant emocional, física, psíquica, pensàvem que és molt interessant. Amb tot el tema de l'habitatge sí que ho focalitzàvem molt al centre històric, però pensàvem que la compra i la rehabilitació, tenint en compte que els promotors els hi era com molt complicat gestionar-ho això, doncs el que ens calia és donar una empenta a l'administració pública, ha de donar una empenta perquè això sigui així, i per tant ha de liderar aquestes polítiques d'habitatge. I la despesa social la centràvem justament en una prioritat, a la infància, a la dependència i a la vellesa, que sempre dèiem que són tres col·lectius que pensem que de vegades amb el fons propi que ens dona el contracte programa de serveis socials sempre diem que no en tenim prou i que és necessari atendre aquests col·lectius.
A partir d'aquí, el govern que conformen Junts per Valls i Esquerra Republicana creuen que hi ha falta de previsió, que tothom treballa a una, que ja tothom treballa per la seva àrea. Com ho analitzen tot plegat?
Bé, jo, així com una anàlisi global, nosaltres sempre diem que aquest equip de govern està sent un govern de política de grans titulars, que en diem, però que a la pràctica i amb l'informe d'execució trimestral de l'últim plenari ho vam demostrar, que hi ha un nivell molt baix d'inversions. Hi ha molts projectes que estan com a sobre damunt de la taula i que no s'executen o que estan encallats, que no hi ha manera de tirar-los endavant, Catxapes, Museu Casteller, totes les inversions que s'han de fer al polígon, l'Escola Municipal de Música, la policia local, clar, hi ha el centre cívic, potser no és una prioritat per ells, però per nosaltres constantment. Són projectes que acaben posant-se damunt de la taula, aquests serien com d'inversions, de grans inversions, però coses com el centre històric, és que tenim una dificultat greu d'entendre exactament com abordar aquesta situació. I realment el que hi ha és una descoordinació entre àrees, entre regidories. Hi ha una descoordinació que el que fa és no crear sinergies entre regidories, i això desgasta els propis socis de govern, perquè de vegades fins i tot situacions contradictòries o informacions que no s'acaben d'entendre, de visions diferents, Bueno, falta molta previsió, falta coordinació, falta el treball en xarxa, coses molt bàsiques que l'administració hauria de donar exemple. I sap greu perquè la CUP no té una visió estratega, no? I que moltes vegades per això sempre sortim escaldats, no? No tenim una visió de poder i de voler visualitzar, i això és el que moltes vegades ells sí que tenen, no? I fer un gran titular o fer una gran foto, doncs, és el que prima.
Anem amb aspectes de la vida diària més concrets que de la nostra ciutat. El tema de la seguretat al centre històric. Vostès ara mateix estem enregistrant aquesta entrevista en el seu local, ubicat al cor del centre històric, en concret al carrer dels Metges. Com analitzen la situació de seguretat? Perquè vam tenir sobretot la tardor passada, el mes de novembre, uns dies complicats, no? Fins i tot vostès van exigir la dimissió de l'actual regidor de Seguretat Ciutadana, el senyor Enric García. D'alguna manera això s'ha calmat una mica la situació, segueixen tenint queixes del que està passant a la ciutat, en concret al barri antic?
La CUP hem demanat per activa i per passiva poder generar un debat sobre seguretat a la ciutat de Valls, eh? I com que som radicals, no? Som radicals perquè anem a l'arrel del problema, el que ens cal és prevenir perquè no es donin les condicions que empenyen a les persones, no? Al final a delinquir o tenir conductes no apropiades per la bona convivència. Llavors crec que el que hem de fer és prevenir, no? És afavorir aquesta interacció, és a conèixer-se entre totes les persones que vivim a la ciutat, és deixar enrere la por, perquè la por paralitza, no? Mira, posarem un exemple, evidenciarem un circuit de reunions que s'han anat fent a través de la Junta de Seguretat Local, no? El 19 de gener del 2021, no? Estem parlant, doncs, de fa un poc més, no? Una mica més d'un any, va haver-hi una convocatòria d'una Junta de Seguretat Local, no? Justament per tractar aquests robatoris, doncs, una mica que estaven havent-hi en aquells moments, no? L'època de Nadal sempre és una època complicada, i llavors, doncs, bueno, quan passen coses també l'Ajuntament mou fitxa, no? I aquesta és la fitxa que va moure. Resultat d'aquella reunió era que el que farien era posar més càmeres, no? Lectors de matrícula i més policies, no? Aquesta era la visió de la seguretat. I va sortir una idea, una proposta, que la CUP la vam aplaudir, i va ser que es crearia una comissió de diferents departaments i regidories municipals amb l'objectiu d'establir noves mesures per al centre històric en matèria de prevenció social, no? Vam dir, home, doncs està molt bé, això estem parlant de fa més d'un any. El novembre del 2021, doncs, es va tornar a reunir la Junta de Seguretat Local, i en aquesta reunió va tornar, doncs, així a moda de resum, doncs, més policia, però sense cap pla de formació, perquè nosaltres diem, no, ja està bé que hi hagi més policia, no és que el problema no és si n'hi ha més o n'hi ha menys, no? També hem de veure quina tipologia de persona tècnica, de gent estem tenint des de la perspectiva, quina formació tenen, tenen formació d'atenció a les víctimes, per exemple, fan formació en temes de resolució de conflictes, treballen en temes de mediació comunitària, vull dir, fins i tot els centres educatius, els docents de secundària, de primària, s'estan formant per generar treball de mediació en els instituts. Perquè la nostra policia no està formada també en aquest aspecte, no? Per gestionar la conflictivitat que tenim. Doncs, bueno, va sortir la reunió, més policia, més càmeres, i de la comissió aquesta, res de res. Ens hem encarregat la CUP de visualitzar, no? Preguntant a Junta de Govern, preguntant al ple, doncs, què se n'havia fet, quina era la resposta, i bueno, tot això, doncs, bueno, s'està treballant, no sé en quins són els nivells de treball, però el que sí que està clar és que no hi ha resposta o no hi ha solució. Llavors, el que sempre debatem, no, en aquestes assemblees, justament en aquesta sala, no, que estem ara, sempre debatem de dir, és que al final l'anàlisi que la CUP fa de la seguretat és la visió que té de la seguretat és molt diferent a la visió de seguretat que té l'equip de govern, Junts per Valls i Esquerra amb Compromís. dista molt de com nosaltres plantegem la seguretat, no? Per això ens diem radicals, perquè al final el que fem és anar a l'arrel del problema, vull dir, de situacions de males praxis per part de persones n'hi ha a tot arreu, vull dir, Valls no és diferent del poble del costat. El problema és com entomem, com afrontem això, que no ho afrontem de cara. El que fem és posar un pegat, però no anem a l'arrel del problema, no anem a ajudar aquelles persones, no, que tenen les dificultats. Vull dir, si la gent roba, la gent no roba perquè, no, perquè té un gen al cervell que li diu que ha de robar. Vull dir, la situació de precarietat que estem tenint des de fa molt de temps a la crisi econòmica i que ara a més s'ha adjuntat una crisi emocional, social i econòmica encara molt més, doncs bueno, la cosa pinta malament i té mal pronòstic si realment el que no fem és intervenció.
A més, hi ha el que és l'anomenada taula del barri antic. En el passat ple municipal, la regidora Sònia Roca explicava els detalls una mica de l'última reunió, diria una pregunta que van formular vostès, no?
Sí, justament una pregunta que vam demanar, no? Vam demanar justament quina era la periodicitat en la qual s'estava reunint la taula del barri antic, perquè en principi la seva idea era cada dos mesos poder-se reunir, perquè què millor que fer un treball conjunt entre, no, ajuntament, no, tècnics i poble. Vull dir, és que més bonic que això i més bon treball en xarxa que això no hi ha res. Bueno, ara es veu que s'ha substituït per un grup de WhatsApp que ja funciona, no? Es deuen passar, no sé, els incidents que hi deu haver-hi, però evidentment no té el mateix rèdit que té si tu et seus en una taula cara a cara i treballes per un barri. La taula del barri antic és un espai per no desvirtualitzar la taula de debat, de seguiment, d'avaluació de les diverses polítiques que es fan al centre històric. Clar, l'última taula que es va convocar va ser el 28 de juliol de l'any passat. Fa set mesos, vull dir, la periodicitat que es va pactar sí que era fruit d'una urgència, no? Però era cada dos mesos. Si realment tot això canvia, que no crec que canviï, perquè el panorama és igual o per mi pitjor, crec que hem de mantenir aquesta bona coordinació amb els agents, amb l'Ajuntament, per intentar, doncs, que no sigui un grup de WhatsApp, que no sigui un feedback quasi bé, doncs, només d'una part, no? Crec que és important aquest treball en xarxa, aquest treball entre regidories i aquest treball amb el poble que creiem que és necessari i imprescindible. Per molta inversió, no? Per molta muralla que vulguem fer i per molt espai jove, per exemple, no? Que ara es vol posar a disposició, no? L'espai jove, que crec que és sumament interessant, important, necessari, imprescindible, aquesta, no? Aquesta funció que ha de fer aquest espai jove de dinamització, no? Amb el nou pla del local de joventut que també estan desenvolupant, no? Que s'està iniciant ara, és que realment és molt necessari generar sinergies amb el barri, i generar sinergies amb el barri, justament la taula del barri antic serveix per això. Si ho obviem i deixem passar el temps, és ben cert que les tasques administratives d'un ajuntament et mengen, però no has d'oblidar mai que tens un poble en el qual l'has d'atendre.
A partir d'aquí també seguim parlant del barri antic, perquè s'estan instal·lant equipaments, tenim l'obra de catxapes que vostè ara fa una estona s'hi ha referit, que sembla que la licitació ha quedat deserta, i tenim també un altre tema com és el Museu Casteller, un Museu Casteller que vostè en alguns plens municipals s'ha referit que és un pou sense fons. Aquest museu obrirà aquesta legislatura?
Ui, aquesta pregunta jo crec que la podria respondre l'equip de govern. Jo, per la CUP, en primer lloc el Museu Casteller el que hauria de ser és un equipament que facilités aquest dinamisme, no, comunitari que tant necessita el centre històric. És més, i diem, i ho vam dir en el seu moment, amb una gestió directa. No hem d'esperar que una empresa privada, no, intentés treure'n un rèdit econòmic que no pot tenir, perquè és evident que quan inicies un projecte, no, el rèdit econòmic no el tens fins al cap d'un any. Tenim un, no, un, és veritat, és un pou sense fons. Tenim un espai, no, ara en aquests moments un espai tancat, un equipament tancat, no només un equipament, sinó unes vies públiques tancades a la ciutadania, que és gravíssim. O sigui, és gravíssim. En principi nosaltres ens pensàvem que era perquè no estava l'obra acabada, i evidentment si l'obra no està acabada no pots facilitar-hi un accés, perquè passa, no?, per sota el que seria el Museu Casteller, però si l'obra està acabada, és la por, aquesta inseguretat, no?, que genera el centre històric, que ells la viuen en primera persona també, només en el Museu Casteller, no?, tenen por, no?, com ja ha passat, del vandalisme en el Museu Casteller. Crec que hi hem de donar, tenim un equipament nou deteriorat, perquè ja comença a estar deteriorat, que l'haurem de rehabilitar amb més diners, posant més diners en aquest fons, en aquest pou sense fons, i que clar, que cal posar-ho en marxa. Vull dir, per nosaltres era important el Museu Casteller, però des de la perspectiva de que hi havia d'haver una part de dinamització comunitària, a part de fer un revulsiu, no?, a tot el projecte i tot el món casteller que vivim a Valls. Crec que és una mala previsió i crec que és una mala gestió per part de l'equip de govern que no ho està fent bé.
Ens queden uns 10 minuts d'entrevista, encara que ens queden molts temes per parlar. Anem a les ajudes de la Covid-19. Malauradament encara estem en pandèmia. El govern de Junts i Esquerra està responent bé en ajudes a les empreses, al comerç, en tots els sectors pels vallencs i les vallenques?
Mira, durant el 2020 l'equip de govern va muntar un seguit de reunions i de taules de treball, no sé si els oients en seran conscients de tot això, que en deien participació, i era per consensuar justament accions i mesures per fer front a la crisi de Covid-19. No? Eren moments molt complicats, que crec que tots els partits polítics van fer molt d'esforç per generar unes aportacions molt concretes, unes accions, unes mesures molt concretes, no?, per sortir una mica d'aquest embat que estem tenint, no? Perquè a vegades sembla que parlem en passat, però és que actualment és actual això. Llavors això es va portar a terme, no? Les mesures estan escrites, estan apuntades, estan fins i tot puntejades econòmicament, i sortia un total de 3 milions d'euros al total de, no?, de totes aquestes ajudes, elevades al Consell Econòmic i Social. Vull dir, l'estructura va ser bona, vam aportar moltes propostes, però ha arribat el 2022 i la veritat és que el més calent és a l'aigüera, que dirien, no? I bueno, entenem que, no sé, entenc que ells i la seva gent no estan en crisi, que la veuen des de lluny o la veuen com perpetuada ja la crisi que ja portàvem, i no veuen que hi ha una crisi econòmica, una crisi emocional, una crisi social que ens afecta en aquests moments, i sobretot a la vellesa i a la infància i també a la joventut la patirem i molt. Crec que és important posar el foc aquí, perquè sí que és ben cert que hi ha hagut com tres línies d'ajut molt clares, no?, entre el 20 i el 21, el comerç, la restauració, el teixit industrial, que no sé fins en quin punt s'ha cobert totes les necessitats que tenia, no?, el món empresarial o el comerç. Crec que sempre anem de mínims en aquest ajuntament, però ara en aquests moments crec que la precarietat i la crisi que estem tenint és greu, la situació de la pandèmia, que jo sàpiga, encara no s'ha acabat, i la gent està, no?, els confinaments segueixen estant, la gent està perdent la feina per aquest tema, no perquè estiguin malalts, sinó la situació de pandèmia fa que la gent perdi la feina, i això és una crisi molt bèstia, que crec que a nivell local, no?, a nivell municipal, també ho hem de fer front. No crec que ens hàgim de quedar amb el que està fent l'Ajuntament, crec que les propostes han de tirar endavant, perquè la crisi que tenim és això, no?, és una crisi social, emocional, que cal fer-hi front sí o sí.
Anem amb una altra qüestió. Fa un mes aproximadament hem deixat enrere les festes decenals de la Mare de Déu de la Candela 2021-1, ajornades per culpa de la Covid un any, no es van fer el 2021, s'han fet en 2022. Com valoren aquestes festes? Vostè l'hem vist amb la família, anant en algunes activitats, també els altres regidors, quina valoració en fan?
Bueno, nosaltres a la CUP Hem fet una valoració i l'hem fet molt pública, hem publicat articles als nostres mitjans, a les xarxes, perquè la gent sapigués exactament, no? Perquè a vegades ens diuen, no, és que vosaltres el que no voleu són les festes decenals, no? Evidentment, nosaltres, com tots els vallencs i vallenques, evidentment que volem celebrar les festes decenals. Aquí i fa 10 anys o fa 11 anys ja vam tenir aquest debat, no? De dir, quin és el model de festes que volem nosaltres? Volem realment un model de festes d'un consum compulsiu, unes despeses exageradament bèsties en aquestes circumstàncies actuals de pandèmia, gastar-nos 3 milions d'euros per generar unes festes que no són ni populars, que hi ha hagut dificultats amb la gestió de les entrades, que hi ha hagut un nivell de participació de les comissions amb per dir-ho finament, no, amb una mica de poca praxis, de poca bona praxis, amb tot el tema dels capgrossos que vam treure en el ple, no? De qui ha fet els capgrossos, de la presència de les dones als escenaris, del cendrer del fornàs, o sigui, hi ha tot unes praxis que no ens agraden, però més enllà d'aquestes praxis petites que no hi podem estar d'acord de cap manera, també ens plantegem si realment en una situació de pandèmia cal gastar-nos 3 milions d'euros en una situació com les decenals. Són debats que m'agradaria, doncs, portar-los a terme, i el que sí que ens interessaria, que això és el que vam proposar, és poder generar una valoració a la ciutadania. Per què no demanen l'opinió a la ciutadania de quin és el model de festes? Fer una valoració a les comissions, no? Realment, aquest és el model de participació que voleu? No? Ciutadania, quin és el, no? Us heu sentit còmodes en aquestes d'anar? Penseu que, no? Què és el que es pot millorar, no? Crec que fer partícip, ara que tenim regidoria de participació, fer partícip a la ciutadania, no només amb els impostos, no? I en cada 4 anys, sinó demanar-los l'opinió, no? Amb el que anem fent, ja no et dic audiències públiques, però almenys, no? Generar una mica de sinergies amb la ciutadania, perquè ells també tenir una mica de feedback.
Anem acabant ja, queden un parell de preguntes. Enregistrem aquesta entrevista el Dia de la Dona, 8 de març, la tarda del 8 de març. Valls és una ciutat que transmet el feminisme al 100%. S'han fet bé els actes enguany de la dona? De fet, segueixen fins a finals de mes?
Mira, nosaltres el feminisme i el capitalisme van molt lligats. El capitalisme és l'antítesis del que prediquem des del feminisme. La CUP lluita per fer front a unes estructures culturals, polítiques, socials, econòmiques que generen desigualtats i situen a les dones a una posició subordinada. I el que cal és una visió feminista d'aquestes polítiques públiques, i tal com anem veient que estan desenvolupant les polítiques, aquest equip de govern dista molt a fer a Valls una ciutat feminista. Exemples com les polítiques laborals d'externalitzar serveis bàsics com la neteja d'equipaments i escoles, no? Feines que per la trajectòria que s'han anat desenvolupant han estat sempre, doncs, les dones qui ho han anat fent, o l'altre exemple és, doncs, la presència de les dones dalt dels escenaris. No? Llavors, bueno, jo crec que no, que al final no hi ha aquesta situació de transmetre que el feminisme 100% que em preguntaves. Nosaltres vam fer una proposta en el ple de demanar, doncs, dir que les entitats tinguin, no, un disseny de pla d'igualtat, no, unes comissions liles, uns protocols clars de com actuar davant de situacions de violència de gènere, d'agressions sexuals, perquè d'aquesta manera són projectes que transformen la societat i a més queden a les entitats. I això és una proposta que vam fer com per treballar-ho.
Podríem parlar també en aquesta entrevista de la dimissió de Xavier Salat, de la qüestió nacional de la CUP, però ens queda només un minut i li he de preguntar pel 2023. La CUP, m'imagino que ja es prepara. Ara mateix vostè té decidit el que farà. Com es prepara ara mateix, a un any vista, la candidatura d'Unitat Popular als comicis locals del 2023?
Doncs estem molt en el present. En aquests moments estem molt en el present. La veritat és que no ens ho hem plantejat. No sé si anem en uns terminis una mica diferents, vivim el moment actual i anem fent en funció del que, el que anem veient. No hi ha res planificat, en tot cas sí que tenim el Congrés Municipalista aquest dissabte, que la CUP de Valls, la nostra assemblea hi és present i a més es fa aquí a Tarragona, per tant sí que ens posem les piles, sobretot en pensar quin és aquest el canvi de pel·lícula que volem veure en les properes legislatures.
Se'ns acaba el temps, anirem parlant al llarg de l'any amb la CUP, cada mes i mig, quan els hi toqui, doncs tindrem l'ocasió de parlar amb vostè i també amb els altres dos regidors que l'acompanyen al plenari. Esther Huguet, portaveu de la candidatura d'Unitat Popular, moltíssimes gràcies per acollir-nos aquí al local del carrer dels Metges i seguim parlant a Ràdio Ciutat de Valls.
Gràcies per venir aquí, al nostre cor de la ciutat.